robles petxines, flamegen i dansen, corales de
El Teatre Auditori va ser l'espai on aquesta primavera es va enregistrar l'Abril a Florit. Aquest track que hem escoltat és el track número 1 de l'Abril a Florit, porta aquest títol, un homenatge a la música de Rafael Ferrer Fitó amb cançons desconegudes, recuperades del seu arxiu personal. Els encarregats de recuperar aquestes flors musicals són el pianista Daniel Blanc i la soprano santcugatenca Júlia Ferrés Llongueras, i avui la tenim amb nosaltres per explicar-nos aquest magnífic projecte. Hola, Júlia.
Hola, bon dia.
L'Abril a Florit és el títol d'un dels temes, i és, abans m'explicaves fora de micro, que és el que el track inicia el CD i el que finalitza el CD.
Exacte, sí, ens va venir, la veritat és que perfecte, perquè és una cançó preciosa, i vam veure que el compositor Rafael Ferrer n'havia fet dos, un en la seva època de joventut i un altre, és a dir, la mateixa, no la mateixa música, però el mateix text i la mateixa base al final de la seva vida. De fet, la segona versió la va escriure un any abans de morir.
Té molta diferència musicalment? O sigui, és com l'evolució d'un...
Sí, es nota, és a dir, és semblant i alhora és diferent. Comença amb la mateixa tonalitat, sol major, però així com en la primera peça, a la meitat de la peça, canvi de tonalitat, però sempre manté el mode major. A la segona versió, en lloc de, quan fa el canvi, en lloc de continuar el mode major, canvia el mode menor. És a dir, que a nosaltres ens dona una sensació de, com que la segona era una visió nostàlgica, no? No sé si de la seva joventut, però almenys té aquest caire, és preciosa.
És el teu primer disc?
Sí, és el meu primer disc.
I l'experiència... Sí. De...
Fantàstica. Cansat, molta feina, però fantàstica. Fantàstica. I després, al final, quan el tens a les mans, és molt emocionant, quan hi has dedicat tantes hores, tants esforços, tantes hores davant de l'ordinador, com ara dèiem, és molt gratificant, és molt gratificant.
Anem a l'inici de tot. Com t'arriba aquest projecte?
Doncs a mi m'arriba el projecte de mans del pianista, el Daniel Blanc, amb el que ja havia col·laborat en anteriors ocasions, i em va parlar, doncs, de l'obra d'aquest compositor, que la família del compositor s'havia posat en contacte amb ell, que tenien partitures a casa, en l'arxiu personal del seu pare, i que els faria il·lusió, que els feia il·lusió, si era possible, doncs, que els hi donguessin una ullada, no? Que Daniel Blanc els hi donés una ullada, a veure si era música que estava bé per interpretar. I bé, poc a poc, diguem, la pilota es va anar fent gran i ell primer va fer-hi un cop d'ull, després m'ho va comentar, mira, per què no mirem de fer la gravació d'aquest disc? Vam anar escoltant les obres, descobrint-les, i la veritat és que totes són precioses.
Per tant, heu fet una tasca de recuperació d'una obra que no estava enregistrada?
No.
I no es coneixia?
No es coneixia. De fet, l'única obra que sí que es coneixia d'aquest CD és el cicle que hi ha al final, que es diu Enfoixanes, i es coneixia perquè d'aquesta obra hi ha la versió per orquestra i veu, que és la que va fer inicialment Rafael Ferrer. I es va estrenar al Palau de la Música l'any 88, l'any que va morir Rafael Ferrer. Em sembla que es va estrenar un mes i mig després de que ell morís. I es va fer el Palau de la Música que cantava l'Enriqueta Tarrés. Mm-hmm. Però després ja no s'ha tornat a fer més. I bé.
Parlem del Rafael Ferrer. Qui va ser Rafael Ferrer? No va ser qualsevol persona?
No, exacte. Doncs Rafael Ferrer era... A veure, una persona amb molt talent musical, amb moltes aptituds musicals a nivell general. Ell va estudiar, per exemple, violí amb Eduard Toldrà, després va estudiar, crec que harmonia, amb Millet també. I bé, doncs en aquella època ell formava part, el ser violinista sobretot, almenys en els inicis, estava amb quartets de cordes, és a dir, tenia molta activitat musical en aquest sentit. Però, a part d'això, li agradava... doncs dirigir les seves energies cap a altres vessants, no? Com per exemple la composició, però ho feia molt de manera personal, és a dir, no ho feia
de manera pública,
exacte.
Ell tenia els seus arxius.
Ell ho tenia en els seus arxius, de fet, si no arriben a ser els fills, ningú sabria que existeix aquesta música, a part de la família.
Ell va dirigir algunes orquestres importants?
Sí, ell, per exemple, quan va morir Eduard Toldrà, va passar a ser el subdirector de l'OBC, el que avui en dia coneixem com OBC, que abans era l'Orquestra Municipal de Barcelona, i va estar-hi, crec que un parell de temporades. I a part d'això, també va dirigir altres orquestres i va fer gravacions, va fer també... va fer bandes sonores de pel·lícules, de dibuixos animats també, és a dir que era una persona molt polifacètica dins del món musical sempre.
Per tant, estranyen una mica, no?, que aquestes obres no les fes realitat, no
exacte.
Les posés a sobre de l'escenari.
Exacte, sí, la veritat és que no sé el per què.
El per què?
No sé el per què, però no, ell no... Bueno, jo crec que la família ens hem trobat amb ells i crec que ells ens deien que, bueno, ell ho feia perquè li agradava i ja està, és que no tenia, suposo, no dic aspiracions, no m'agrada dir-ho així, no? Però no tenia, bueno, no ho necessitava, ho feia de manera personal.
El Daniel ja ho fa, això, ho ha fet en anteriors ocasions, això de recuperar peces que no es coneixen,
exacte,
que no s'han enregistrat, d'alguna manera perquè no s'oblidin.
Exacte, sí, a ell aquesta faceta li agrada moltíssim i es sent molt, per ell és molt gratificant això, descobrir nova música, dic nova perquè no és coneguda, però normalment és antiga, música antiga, sobretot de compositors catalans, però vaja, de qui sigui, no? I si són de qualitat, si és música de qualitat, doncs ell encantat.
Pel que fa a la vostra tasca, tot estava escrit o teníeu mà lliure?
A veure, tot estava escrit. També, sobre això també en vam parlar nosaltres, i en moments de dir, ostres, mira, per exemple, jo com a cantant, li deia, ai Daniel, jo és que aquí necessito anar més ràpid, i ell, sí, però aquí està escrit un tempo, ja que és una gravació, fem-ho tal com està escrit, en els concerts ja farem una altra cosa. És a dir, que hem estat, sí, fidedignes, és a dir, hem estat fidels al que ell escrivia, vulguis o no, poses una interpretació que jo n'he ficat una i el Daniel
clar,
una altra, vindrà una altra persona, un altre músic, voldrà fer-ho també tal com està escrit i farà la seva visió també, però sí.
Parlem una miqueta de la presentació, ara deies, de, sí, del concert. El primer concert el teniu dimarts de la setmana vinent.
Sí.
29 és el de la presentació.
Exacte.
A 6:45 de la tarda a la sala d'assaig de l'Orfeu Català del Palau de la Música Catalana. Una,
exacte,
sala espectacular.
És preciosa. Mare meva, jo estic molt contenta de poder fer-ho allà. És, la veritat és que és un somni, perquè és una sala que jo he assistit a concerts, actes de presentació de coses, i clar, el Palau de la Música és que només entrar-hi dius, mare meva, quanta història, quant d'art, quanta música que es nota, que pots percebre les parets, i aquella sala és petitona, però és una joia realment.
A més, el concert anirà a càrrec, presentat,
sí,
comentat pel periodista i musicòleg Xavier Echevarria,
sí,
i un fill del compositor.
Exacte.
Per tant, és un moment molt especial,
sí,
no?
Serà molt emotiu, sí, perquè la família estan molt contents de la feina feta, en tenien moltes ganes de veure-ho fet, de veure-ho fet realitat, i sí, sí, serà bonic.
Doncs repetim, dimarts 29 a 6:45 de la tarda a la sala d'assaig de l'Orfeu Català del Palau de la Música Catalana. Allà es podrà aconseguir el CD, entenc?
Sí, després de la presentació hi haurà venda de CDs.
Té un format fantàstic, per cert.
Sí, és molt
preciós.
Bonic, ja. Ho hem treballat molt, hem buscat molt, hem rebuscat molt, i estem contents també perquè és la imatge que teníem, saps? Que potser a vegades tens una imatge al principi i al final dius, buf, és bonic o no és bonic, però no és el que jo m'imaginava. És millor del que m'imaginava, saps? Teníem ganes d'una portada amb flors, amb colors, però que no quedés antiquat.
Uh-huh. I és un homenatge total a ell, perquè
sí,
feu un recorregut a la seva biografia,
sí,
a la seva trajectòria,
exacte,
com a músic,
exacte,
i després a cada un dels temes li doneu el seu espai. He llegit a Facebook, perquè teniu un Facebook,
sí,
i allà podem,
sí,
anar seguint tota l'actualitat,
sí,
d'aquest disc, que tot comença amb el noi de l'Ave Maria,
exacte,
que és un tema de Ferrer. I això per què? Per què comença?
Perquè va ser la primera obra que ens va arribar a les mans, la primera que els fills de Rafael Ferrer li van mostrar al Daniel Blanc, i també la primera que ell em va ensenyar a mi. Per això em diu, home, doncs és bonic, a més és un text preciós, és una cançó molt densa, és trista, la veritat, però és molt bonic, i sí.
Doncs deixa'm que la busqui.
D'acord.
I l'anem a tastar una miqueta.
Perfecte.
Un momentet, això de la tecnologia, encara aquí la tenim. Julem, ha fet memòria que per poder anar-hi a aquesta presentació s'ha de confirmar, s'ha d'enviar un correu.
Exacte.
Apuntem comunicació@joanmanent.cat. comunicació@joanmanent.cat. I molt més fàcil és en el Facebook de l'Abril Aflorit. Allà teniu tota la informació, la tarja de presentació,
exacte,
la invitació d'aquest event. I bé, doncs, com dèiem, la setmana vinent, dimarts a 6:45. I ara no volia deixar passar la vinentesa que teníem aquí al Ritme Sant Cugatenc per preguntar-te per aquest homenatge a Granados i la cançó El tombant del segle, que
sí,
tens al final de l'any.
De l'any, sí.
El 29 de desembre al Teatre Auditori. És un dijous a les 9, és,
sí,
a la sala escenari.
Uh-huh.
Explica'ns una miqueta aquest homenatge a Granados.
Doncs, a veure, aquest any, 2016, es compleix el centenari de la mort de Granados, i vaig voler fer un programa que, per fer un petit homenatge a Granados, diguem que Granados fos el punt d'inici, val, de tot un seguit de compositors que, al igual que ell, de la mateixa manera que ell, van viure el canvi de segle, d'acord? Per això es diu Granados i la cançó El tombant del segle. Fem després de Granados, fem Toldrà, fem Manuel de Falla...
Déu-n'hi-do, quin programa, eh?
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, però és molt bonic, és molt bonic.
I què els fa característics a aquests compositors de finals de segle?
A veure, tots tenen les seves característiques particulars i seria molt llarg ara d'explicar cadascun perquè són diferents.
A veure si hi ha algun nexe en comú.
Tots, doncs el nexe que tenen tots en comú és que van viure aquest canvi de segle. I clar, tots els va influir d'una manera o altra el canvi de segle, perquè de seguida va venir, per exemple, la Primera Guerra Mundial. Llavors vaig voler agafar aquest canvi de segle com a fil conductor, no? De final d'això de segle XIX al segle XX, diguem, el món va canviar moltíssim i per tant els artistes, els compositors en aquest cas,
ho van transmetre també com fan tots els artistes.
Exacte, exacte. I vaig voler doncs fer una petita dedicatòria a Granados i també tots aquests compositors.
Compartiràs escenari amb un pianista, aviam si ho dic bé, Stanislav Angelov?
Angelov, sí, l'Stanislav Angelov, sí.
No sé si havies treballat abans amb ell, sí. O són projectes que ja penseu, sí, en duet.
Sí, sí, la veritat és que és un pianista, un molt bon pianista, amb el que ja he treballat diverses vegades. És un noi de Bulgària, casat amb una noia catalana. Jo el vaig conèixer aquí, a Sabadell realment el vaig conèixer, que és quan jo era la meva època d'estudiant, que és quan ell va arribar de Bulgària, i vam començar ja a treballar plegats, èpoques més, èpoques menys, però bueno, tenim molt bona sintonia i per això vam presentar aquest programa.
Hem de dir que des de Sant Cugat estem molt orgullosos de la Júlia, perquè a més has arribat a un punt de la teva trajectòria que no pares, abans ho dèiem, està que no para, entre assajos. Tens algun projecte més que es pugui explicar?
Ai, espera, deixa'm pensar. A veure, que ara m'has agafat. Que es pugui explicar. Bé, l'any que ve, el març de l'any que ve, per exemple, junt amb l'orquestra de la Fundació Victòria dels Àngels, farem un rèquiem de Fauré, que es farà per ara a Lleida i no sé si es farà a més llocs. Això no està en les meves mans i jo sé que està confirmat a Lleida.
Molt bé, doncs esperem, aviam si arriba a Sant Cugat.
A veure,
seria idoni.
M'encantaria, a mi m'agradaria moltíssim que arribés a Sant Cugat.
Doncs, Júlia, moltes gràcies per venir
moltes
a Cugat.cat. De moment tenim dues cites a l'agenda, el 29 de novembre, que és dimarts, a 6:45, i el 29 de desembre, un mes després,
sí,
al Teatre Auditori.
Exacte, sí, sí.
Moltes
sí.
Gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies a tu, Jèssica.
Dissolir